Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Amb el risc de rebrot disparat i el degoteig d'ingressos, la situació al Parc Taulí es manté controlada, una estabilitat que implica mantenir l'activitat assistencial habitual amb les visites i l'activitat quirúrgica garantides. Ara bé, la situació és molt incerta i si les restriccions que s'estan aplicant no funcionen, la cosa es podria acabar complicant tant com a la primera onada del virus. El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, opina que ens haurem d'acostumar a viure amb certes limitacions perquè, de moment, la Covid-19 ha vingut per quedar-se. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Jo crec que tindrem onades i que, igual que ara estem pujant, tornarem a baixar, però no desapareixerà. I ens hem d'anar preparant per la següent i no rasgar-nos les vertidures cada vegada que torna a pujar, perquè això serà l'evolució natural d'aquesta infecció, probablement, jo no ho sé segur.
Des de l'inici de la pandèmia, a Sabadell s'han comptabilitzat prop de 6.000 casos positius de coronavirus i 391 morts. Avui el risc de rebrot s'enfila per sobre dels 493 punts. És dimarts 20 d'octubre.
Titulars.
L'activitat als centres cívics es redueix a la mínima expressió. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Des d'avui queden prohibides les activitats presencials.
Exacte, és una de les restriccions imposades per la Generalitat per mirar de frenar la corba de contagis. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Participació, Marta Morell, confia que aquesta limitació no s'allargui més de 15 dies. Ho ha dit avui al Cafè.
Tornar a tenir els centres cívics com abans, no? On la gent hi pugui anar, perquè són espais que feien una funció social molt important també amb la gent gran, amb el tema de les activitats, perquè la gent anava a fer cursos i anava a fer activitats i era un espai de socialització que crec que és molt important mantenir viu a la nostra ciutat.
Les restriccions no afecten l'activitat dels espais joves ni a l'educació en el lleure.
Durant el Notícies Migdia també ens farem ressò de la petició que ha fet la plataforma No ho tolerem a l'actual direcció de l'Escola Industrial i del protocol per abordar casos d'assetjament sexual que planteja Junts per Sabadell, així com també de les reclamacions que han exposat els veïns de Gràcia i Can Feu en relació al projecte per urbanitzar el passeig sorgit del soterrament. Tot plegat ens portarà fins al punt de les dues, moment de donar pas als espais. El Sabadell continua a l'espera de saber si es pot jugar el partit de demà o no contra l'Alcorcón.
El conjunt madrileny, afectat pels 4 casos de coronavirus durant el cap de setmana, ha de rebre avui els resultats dels PCR prepartit. Mentrestant, el tècnic arlequinat Antonio Hidalgo ha assegurat en roda de premsa que el de demà és un dia per gent, ha dit, que ha de saber de què va la història.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui el cel estarà entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans que seran més abundants a la meitat oest. A partir de mitja tarda la nuvolositat es farà menys abundant, tot i que ràpidament augmentaran els núvols baixos al litoral i al prelitoral. Amb tot, s'esperen algunes precipitacions febles d'oest a est que sobretot afectaran el vessant sud del Pirineu. I no se'n descarta el litoral i el prelitoral de manera local, feble i inapreciable al final del dia. La temperatura voltarà entre 14 i 19 graus al Pirineu i entre 17 i 22 graus a la resta del país, puntualment per sobre a Ponent i al litoral. A destacar el vent, que bufarà amb ratxes molt fortes a les zones elevades del Pirineu, sobretot al final del dia, quan es poden superar els 100 km per hora. Pel que fa demà, creuarà un front, però portarà precipitació sobretot al vessant sud del Pirineu. A la resta, no se'n descarta de manera feble i aïllada. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, en aquests moments alguna complicació queda encara a la C25 a Gurb, on hi ha un carril tallat al trànsit en sentit Lleida i aturades d'aproximadament un quilòmetre després que un camió hagi bolcat aquest matí. També hi ha algunes restriccions a la B-122 i a la BB-1273 a Castellbell i al Vilar. Estan les dues carreteres tallades per una filmació. Es preveu que els talls s'acabin d'aquí poca estona. I pel que fa a la situació del transport públic, quina és aquesta hora? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que els trens de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud circulen amb retards que poden superar els 15 minuts per treballs a la infraestructura Barcelona-Sants. Recordar que també hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1 i R4. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, on ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment. Des del Centre d'Informació Transmet, molt bon dia.
Gràcies. Passen 5 minuts i mig de 2 quarts. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Hospital de Sabadell amb 87 persones ingressades per coronavirus, 17 de les quals a la unitat de cures intensives o semicrítics, pot mantenir una bona atenció dels seus pacients i no tancar cap dels seus altres serveis. Ho assegura el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, el doctor Manel Cervantes, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Actualment al centre sanitari hi ha 2 plantes amb pacients Covid i s'ha creat una nova unitat de cures respiratòries intermitges per als pacients que requereixen respiració mecànica, però no estan en estat crític. De totes maneres, el nombre de pacients crítics i semicrítics s'ha doblat en 2 setmanes i el Taulí ha estat tensionat. Això vol dir que si creixen els casos s'hauran de començar, Pere, a tancar departaments.
Sí, la situació és confortable, però totes les mirades estan posades en les actualitzacions de les xifres de contagis i ingressos. La segona onada del coronavirus ja comença a fer-se notar, però el doctor Cervantes assegura que l'experiència dels últims 7 mesos els ha permès millorar els tractaments i rebaixar els índexs de mortalitat de la malaltia.
Una mortalitat que no és despreciable, però que no té comparació amb la del març, amb la gent més gran de 75 anys, i una mortalitat zero amb la gent de menys de 50 anys, el qual ja és el que toca, però el març no va ser així. O sigui, el març van arribar tothom de cop, no sabíem el que teníem, no podíem donar el millor tractament perquè no sabíem quin era millor.
De fet, Cervantes afirma que els hospitals són espais més segurs que alguns centres comercials. Des del seu punt de vista, el més important és garantir la ventilació dels espais tancats amb un gran volum de persones. A més, assenyala que cal tenir confiança en les mesures que apliquen les administracions i que sempre cal esperar 2 setmanes per valorar si tenen efectes positius.
Jo et diria que probablement hi ha més perill en un centre comercial ple de gent que a l'hospital. I no depèn de que l'hospital estigui net o el centre comercial estigui net, depèn de l'aglomeració de persones. O sigui, la gran quantitat de gent en un espai tancat és el màxim perill per transmissió del virus.
Cervantes augura que els pròxims mesos hi haurà diverses onades de la pandèmia i ens haurem d'acostumar a acceptar noves restriccions i a conviure amb la malaltia. No obstant això, considera que cal permetre al màxim que realitzin les activitats habituals, sobretot si són a l'aire lliure i es protegeix la gent gran, per exemple, amb la cavalcada de Reis.
Els avis no han d'anar amb els nens a la cavalcada de Reis. Els avis de més de 65 anys, els avis més joves es podrien escapar. Però pel demés, serà a l'aire lliure, els nanos vagin amb la mascareta si cal. Jo crec que s'ha d'intentar mantenir una activitat cultural que és menys perillosa que estar tancats a casa la família amb el sentit ampli junts. Per tant, jo crec que espero que trobin la manera de que es pugui fer.
En canvi, descarta els grans àpats nadalencs per la raó contrària, perquè seran en espais tancats amb massa densitat de persones. Ara bé, recorda que tenim alternatives ben conegudes, els dinars i sopars a través de mitjans telemàtics.
I pel que fa a les dades actualitzades de la pandèmia, a Sabadell el risc de rebrot ha pujat 8 punts en 24 hores fins a 493, quan la setmana passada era de 351. L'índex de rebrot puja lleugerament a l'1,36. Era d'1,24 en el període anterior, la velocitat de transmissió, mentre que la taxa de confirmats per PCR dels últims 7 dies està en 212 per cada 100.000 habitants. I amb menys visibilitat que els doctors o els epidemiòlegs, el personal d'infermeria ha estat imprescindible per contenir la pandèmia del coronavirus i millorar les estades hospitalàries dels malalts. I la crisi no ha fet més que certificar una evidència. Falten infermeres a l'Hospital de Sabadell. Per solucionar aquest greuge històric, s'han obert 2 convocatòries amb prop de 200 places per aquest col·lectiu. Una de les borses servirà per millorar les condicions laborals de part de l'actual plantilla, mentre que l'altra vol aconseguir incorporar al Taulí infermeres sabadellenques que treballen lluny de la ciutat.
Actualment, a la Corporació Sanitària Parc Taulí treballen al voltant de 900 infermeres que representen prop del 20% de la plantilla del centre hospitalari. Però no n'hi ha prou. Mireia Sobirana és la directora d'infermeria de l'Hospital de Sabadell. Són declaracions al programa Al Matí.
Més que parlar de falta d'infermeres al Taulí, es pot parlar de falta d'infermeres a Catalunya i falta d'infermeres a Espanya, i això és un fet que no és nou. Que quan comparem doncs això, quantes infermeres hi ha a Espanya per 1.000 habitants, els números rodons parlaríem d'unes 6, i quan comparem amb la mitjana dels països de l'OCDE, estan amb unes 9 i els països nòrdics estan amb 12. O sigui que clarament falten infermeres a Espanya, això és un fet que està contrastat i objectivat.
Per això, el Parc Taulí ha obert una convocatòria de 67 places d'infermeria, jornada completa, i una de 121 de caràcter interí per millorar la qualitat laboral de les professionals actuals. Els dos objectius són igual d'importants, però Sobirana no nega que cal fer atractiu el projecte Taulí per captar el talent que ha marxat fora.
Intentar captar talent extern. Sabadell és una ciutat gran, és una ciutat que produeix infermeres, tenim infermeres identificades que treballen en altres ciutats, i per què no? Potser és el moment de decidir l'aposta del projecte al Taulí, que jo crec que és una aposta engrescadora amb mirada de futur molt important, doncs potser és un moment de replantejar-se i de dir vaig a treballar al Taulí perquè això és l'hospital de la meva ciutat.
Sobirana ha criticat la poca visibilitat que té el personal d'infermeria quan la crisi del coronavirus ha demostrat la seva importància en els aspectes més íntims de les hospitalitzacions. Sobre les millores que s'han dut a terme en el seu àmbit en els últims mesos, ha destacat el fet de garantir als pacients, com a mínim, una comunicació setmanal amb els seus familiars i amics. Les convocatòries per treballar al Taulí acaben el 28 i el 31 d'octubre, respectivament.
I l'augment dels positius per Covid-19 també comporta des d'avui restriccions a la dotzena de centres cívics de Sabadell. L'activitat presencial en aquests equipaments queda restringida i només es podran fer aquelles iniciatives que es puguin seguir de manera telemàtica. La nova limitació s'inclou en el decret aprovat ahir pel Procicat i que ja ha entrat en vigor després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.
La tinenta d'alcaldessa i regidora de Participació, Marta Morell, ha assenyalat que encara s'han de llegir la lletra petita d'aquest decret. No obstant això, ha confirmat que les entitats que habitualment organitzen activitats als centres cívics de forma presencial les hauran d'anul·lar, si no les volen reconvertir.
Nosaltres, en els nostres centres cívics, tenim diferents activitats previstes per part de les entitats, i en aquest cas, malauradament, tot el que són activitats que teníem previstes, cursos i tallers, malauradament, de forma presencial sí que s'hauran d'anul·lar.
Les activitats als centres cívics, però, van molt més enllà de les organitzades pel teixit associatiu i algunes queden exemptes de les restriccions que ja estan en vigor. Morell ha enumerat algunes de les excepcions que contempla el decret del govern català.
Tenim 4 espais joves situats en els centres cívics. Aquests espais, com que és una intervenció socioeducativa, continuaran oberts. Per tant, aquí sí que vull dir que els espais joves continuaran en funcionament, i les altres tasques que tu també has comentat, per exemple, el tema de l'educació en el lleure, per exemple, d'infants, també continuarà portant-se a terme dins dels nostres cívics, perquè sí que és una activitat permesa. I a més, per nosaltres és una activitat important que segueixi endavant.
La limitació de l'activitat al centre cívic s'allargarà almenys durant 15 dies. La tinenta d'alcaldessa confia que un cop passat aquest temps tot torni a la normalitat. I és que, a banda que significarà que la pandèmia va a la baixa, significarà també garantir un espai de socialització molt important, en especial per a joves i gent gran.
Doncs acabem de conèixer una última hora, que és que el govern espanyol plantejarà el toc de queda a tot l'Estat dijous en una reunió amb les comunitats autònomes. Avui ja hem sentit algunes veus, com ara des de Catalunya i Madrid, en què s'estaria estudiant aquesta possibilitat. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que es plantejarà aquest toc de queda a tot l'Estat en una reunió dijous, ho ha dit després de la roda de premsa del Consell de Ministres. Recordem que el toc de queda ja s'està aplicant en alguns països com França.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Pràcticament 3:15, les alumnes i exalumnes de l'Escola Industrial insten la direcció actual de l'Institut a demanar perdó pel suposat assetjament sexual que van patir per part de l'exdirector. La plataforma No ho tolerem, que reunit a Instagram bona part dels testimonis, ha fet arribar un escrit a la direcció en què també es demana que s'impulsin mecanismes per evitar casos similars en el futur. La portaveu del col·lectiu n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio,
en la qual ha assegurat que de moment no ha rebut cap tipus de resposta per part de l'equip directiu de l'Escola Industrial. La portaveu de No ho tolerem confia que aquesta situació canviï en pocs dies.
I esperem que durant aquesta setmana tinguem alguna resposta, perquè totes les persones que ens han enviat missatges i nosaltres mateixes som exalumnes d'aquest centre i ens agradaria que donés alguna resposta a les situacions que hem viscut.
I és que recorda que han rebut una allau de missatges a través del perfil d'Instagram denunciant les pràctiques reiterades per part de l'antic director de l'institut, que ja està jubilat. Comentaris de caire sexista que, assegura, han patit de forma continuada generacions senceres d'alumnes. La portaveu de la plataforma ha apuntat alguns dels mecanismes per evitar que tot plegat es torni a repetir.
Creiem que és un dels camins. Crec que hi ha molts camins per evitar que això es produeixi. El protocol, evidentment, és en d'uns, perquè assegura que hi haurà una resposta si algun alumne pateix això.
A l'espera que arribi una resposta per part de la direcció de l'Institut, l'Ajuntament ha ofert assessorament a les afectades a través del Servei d'Atenció i Informació a la Dona i els 4 espais joves de la ciutat. A més, tot i que les damnificades no en tenen constància, segons alguns mitjans, la Fiscalia estaria investigant els fets d'ofici.
I sobre aquesta qüestió, Junts per Sabadell proposarà a la resta de grups que redacti un protocol d'actuació pels centres educatius que detectin casos d'assetjament a les seves aules. El document, segons la portaveu del grup, Lourdes Ciuró, podria estar enllestit en 3 mesos i es podria facilitar també a entitats i associacions esportives, culturals o socials per tal de prevenir casos d'assetjament o millorar la seva resposta i seguiment.
És un text que es portarà al pròxim ple municipal de novembre per la seva aprovació. La formació de Lourdes Ciuró ha reaccionat davant dels últims casos de presumpte assetjament escolar en diversos centres educatius de la ciutat. La seva proposta és que l'Ajuntament redacti un protocol per respondre davant d'aquests casos i facilitar-lo a escoles, instituts i entitats que no en tinguin.
Dintre dels protocols que s'estan treballant n'hi afegeixi un altre, que és un protocol que vetlli per la implementació i el seguiment de totes aquelles conductes que poden significar abús sexual de mestres o directius dels centres educatius vers les alumnes. Per tant, ho pugem de pla. No ho deixem ara, com fins ara, amb el tema d'alumnes entre alumnes, sinó de docents o de directius dels centres educatius vers els alumnes.
Per a Ciuró hi ha hagut una manca de sensibilitat que ha permès que aquests casos existissin durant molts anys sota pretextos com ara que és el caràcter del professor o que no n'hi havia per tant. Des del seu punt de vista, aquest tipus de document pot estar redactat en un termini de 2 a 3 mesos.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Més coses. La plataforma Soterrament FGC ara vol més compromís i diligència per part del govern local per urbanitzar l'espai soterrat entre els barris de Gràcia i Can Feu. Aquesta agrupació de veïns denuncia que el procés està estancat des de fa 10 mesos, data en què el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va resoldre la suspensió del concurs anterior. Consideren que el tràmit es podia haver reactivat el dia següent amb una simple formalitat i, en canvi, ara es perdrà el finançament europeu.
Els residents de la zona diuen que el govern municipal podria haver redactat, tramitat i aprovat les bases del nou concurs a partir del dia següent de la decisió del Tribunal. Ho explica el portaveu de la plataforma Isidre Soler.
Malauradament, aquestes noves bases ni s'han redactat ni s'han aprovat i estem, per tant, en un punt encara s'ha de definir tot aquest procés nou. Tant és així que el govern municipal no va portar fins al passat 13 d'octubre, o sigui, el dilluns passat, la setmana passada, l'anul·lació del concurs anterior. O sigui, ha estat 10 mesos que no ha fet res. Anul·lar el concurs anterior és un paper de 4 línies que es pot fàcilment aprovar en tot el, malgrat la situació que estem passant, no?
Consideren que del projecte cal canviar poca cosa, però degut a no acabar les actuacions abans del final del 2021, expliquen que a l'última reunió al consistori es va reconèixer que el 1.250.000 euros que s'havien aconseguit del programa EDUCI, vinculat al programa de fons europeus FEDER, es perdran. Així i tot, demanen a l'Ajuntament la màxima celeritat i interès.
Demanem al govern municipal tot l'interès i tot el compromís perquè això s'acceleri, que aprovin d'una vegada per totes les bases i que això es pugui fer quan abans millor. Perquè no és només els veïns que pateixen directament, sinó que és un dels projectes de ciutat més importants que teníem i que, per tant, es perden els diners i es perd l'oportunitat de tenir un espai que connecti Can Feu, o Casella Can Feu, amb el centre de la ciutat.
Després d'un any i vuit mesos del final del soterrament, els veïns no tenen la perspectiva clara de quan es podrà acabar d'urbanitzar l'espai. Els residents diuen que la titularitat sobre el terreny ja està traspassada per part de la Generalitat després de tenir-la durant les obres fins que va tapar les vies i consideren que tant aquest argument com els endarreriments causats per la pandèmia només són excuses.
Afegim diverses notícies més en format més breu. Un ferit lleu en un accident entre una motocicleta i un turisme a la carretera de Prats.
L'incident es va produir ahir a 2:45 del migdia, quan a l'encreuament amb els carrers Puig de la Creu, a la Creu Alta, el cotxe va xocar per l'encalç amb el vehicle de dues rodes. El conductor de la moto, de 58 anys, va ser traslladat al Taulí per una ambulància dels serveis d'emergència sense ferides de gravetat.
Estudiants en vaga tallen els accessos a la Universitat Autònoma de Barcelona en una nova jornada de vaga.
El sindicat CEP ha reivindicat que des de primera hora del matí estan paralitzant l'activitat presencial del campus de Bellaterra. Els estudiants critiquen que el curs hagi iniciat amb una crisi sanitària sumada a la situació precària de l'educació. L'aturada d'universitaris i investigadors s'allargarà fins demà dimecres.
Els bombers donen per controlat un foc que ha afectat un magatzem a una fàbrica de Castellar del Vallès aquesta matinada.
El cos ha rebut l'avís minuts abans de les 5 per unes flames a una fàbrica d'ampolles de vidre. L'incendi s'ha propagat pels palets i els separadors de plàstic i ha afectat la zona d'acabats d'una nau de 1.200 metres quadrats. Fins a 11 dotacions s'han desplaçat al lloc dels fets. No s'han de lamentar víctimes ni tampoc s'ha detectat danys estructurals a l'edifici.
Obrim plana cultural i ho fem al Teatre del Sol, que reprèn les funcions amb dos grans noms del teatre, Luigi Pirandello i Bernard Shaw. En una mateixa funció, els actors aixequen un drama en un acte a la trampa de l'autor italià i la comèdia de l'irlandès Així va mentir ell al marit d'ella per parlar de la condició humana a través de dos triangles amorosos. Unes funcions reduïdes a 20 persones i a la biblioteca per tal de complir escrupolosament les mesures de seguretat.
La Toscana i Londres, de Pirandello a Shaw, en pocs anys de diferència entre els dos textos que ens situen enmig de triangles amorosos. En el primer cas serà un advocat, Francesco, qui alertarà a Giulia que el seu marit, Andrea, es comporta d'una forma estranya.
Tot i que van ser escrites aquestes obres, la primera va ser escrita el 1898 i la segona el 1904, és a dir, fa, podríem dir, 120 anys de les dues obres, però encara hi ha coses, malauradament, molt vigents de la relació de les dones respecte a l'home i respecte a l'estatus social i respecte a com es tracta la dona.
Així va mentir ell, el marit d'ella. El conflicte neix en una habitació londinenca quan l'Aurora se n'adona que ha perdut els poemes del seu amant Henry i tem que la seva germana li hagi ensenyat al seu marit, en Teddy. Ell voldrà dir-li la veritat mentre que l'Aurora apostarà per una versió alternativa. Chacho Gorina, actor dels muntatges, ha recordat al Cafè de la Ràdio que encara que l'obra ja s'estrenés a la primavera, els espectadors veuran coses noves.
Perquè realment, home, l'obra estava ja feta, l'obra estava a un nivell i l'únic que farem, jo crec, és pujar-la, com diu el senyor Ramon Ribalta, pujar-la doncs, dos nivells més amunt i ja està. No? Vull dir que l'espectador, si els pocs que la van poder veure, si la tornen a veure, la veuran molt diferent, jo crec, diferent en el sentit de com estem enfocant els personatges d'aquesta vegada. No?
Les representacions arrenquen aquest cap de setmana i seran fins al 13 de desembre, els dissabtes a les 8 i diumenges a 6:45 del vespre.
Torna l'òpera La Faràndula. La flauta màgica de Mozart és l'escollida per aixecar el taló en una temporada que dura escena Macbeth i Aida de Verdi i Tosca de Puccini. Les representacions de Sabadell donaran el tret de sortida al 33è Circuit Òpera Catalunya, que portarà la lírica a 5 ciutats catalanes amb 7 representacions. Un cicle artístic que arrenca amb unes mesures sanitàries extraordinàries derivades de la pandèmia.
L'argument de l'última òpera de Mozart és de conte de fades. Les forces del bé de Sarastro s'enfronten a la reina de la nit i el seu intent per apoderar-se del cercle solar. El príncep Tamino, acompanyat de l'humil ocellaire Papageno, vol rescatar la princesa Pamina, de qui n'ha caigut profundament enamorat. Es tracta d'una òpera que, com explica Daniel Gil de Tejada, director musical del muntatge, combina grans moments de lirisme amb les escenes més populars de l'òpera bufa.
La variedad y que hay música muy popular y música de ópera seria, como puede ser el área de Tamino o el área de Papageno. Es decir, el ajuste medida, hacer todo en su justa medida. Luego tenemos las grandes escenas con las damas, que son conjuntos. Y esto siempre yo lo trato de ensayar mucho porque tiene su dificultad solo ya musicalmente. Y además, si eso se le añade una escena muy variada que han hecho Pau Monterde, pues se añade mucha más dificultad, por ejemplo.
Aquesta serà una temporada especial, no només per la situació d'emergència sanitària, sinó perquè serà l'última temporada abans que el gener s'oficialitzi la creació de la Fundació Òpera Catalunya, un ens que sumarà esforços entre l'OSB i els Amics de l'Òpera per assegurar la continuïtat del circuit operístic més important de Catalunya. Jordi Torrents és el vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell.
Estem afegint un grau d'ambició. I d'entrada volem que es doni continuïtat a la feina que durant 38 anys han fet els Amics de l'Òpera de Sabadell. Visió de futur, ambició a estendre la nostra activitat. Som conscients de que hem nascut, estem naixent en el pitjor moment, oi? Aquest maleït ésser microscòpic que ens està fent molt la guitza. Però vaja, com et dic, la intenció és aquesta.
La flauta màgica, que compta amb els cantants sabadellencs Laura Obradors i Pau Armengol, estarà a la Faràndula dimecres, divendres i diumenge. Ni Rayo.
Tocarà remuntar.
Ni Mallorca, ni Espanyol, ni Mirandés.
Tocarà remuntar.
Ni tampoc Albacete.
Tocarà remuntar.
Aviam si la sisena és la bona.
Sabadell en joc.
Dimecres, primera jornada intersetmanal de la temporada. A partir de les 9 de la nit, en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Agrupació Deportiva Alcorcón.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
Informació a falta de 3 minuts per arribar al punt de les 2. Ho fem en clau més general i per explicar-vos que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que el govern no aprovarà una pròrroga de l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid que s'extingirà el pròxim dissabte. A més, també ha anunciat que estudiarà amb totes les comunitats autònomes la fórmula del toc de queda per evitar la propagació del coronavirus, encara que ha avisat aquesta mesura requeriria de la declaració de l'estat d'alarma en els territoris afectats. Precisament sobre el toc de queda, avui el Departament de Salut afirmava que és una possible solució per evitar un futur confinament domiciliari.
El secretari general de Salut, Marc Ramentol, no descarta aplicar el toc de queda a Catalunya. Tres dies després que el conseller d'Interior, Miquel Samper, negués aquesta possibilitat, Ramentol assegura que la mesura està sobre la taula. Amb tot, el secretari general de Salut ha remarcat que cal esperar a veure l'efectivitat del toc de queda en aquells estats que ja l'han aplicat, com París o com farà Llombardia aquest dijous. La Comunitat de Madrid també està estudiant aquesta opció.
I el risc de rebrot, mentrestant, a Catalunya ha pujat 28 punts a les últimes hores i arriba fins al nivell més alt des de l'inici de la pandèmia.
Salut ha notificat 2.855 nous casos confirmats per PCR i 51 morts a Catalunya. El risc de rebrot ha pujat 28 punts i ja arriba fins als 466, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia. Recordem que al març el rècord va ser de 454.
El govern redueix el 50% el lloguer dels locals comercials que hagin de tancar per la pandèmia.
Els comerços que hagin hagut de tancar forçosament per les restriccions del govern poden demanar canvis en les condicions del seu contracte de lloguer. La Generalitat ha comunicat que si no hi ha acord en la negociació entre els arrendataris i els propietaris, es pot forçar una reducció del 50% mentre duri la suspensió total de l'activitat comercial. En cas que més endavant s'apliquin reduccions horàries, la reducció del lloguer haurà de ser proporcional a la pèrdua de l'aprofitament de l'immoble. El servei a domicili no afecta la possibilitat d'exigir la baixa del 50%.
I acabem, Navarra quedarà confinada durant 15 dies a partir de dijous, és a dir que ningú no podrà entrar ni sortir d'aquesta comunitat. És la mesura anunciada pel govern d'aquesta comunitat per frenar la onada de contagis. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.